L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
Bon vespre, són les 7. Comença l'informatiu de Ràdio Seu. Fins a 138 alumnes de diferents centres educatius d'Alt Urgell han participat avui a la novena edició del dictat plurilingüe, que serveix per reivindicar entre els estudiants la importància de la correcció lingüística a l'hora d'escriure. El concurs és organitzat pel Centre de Recursos Pedagògics, el CRP, l'Escola Oficial d'Idiomes de la Seu, el Consell Comarcal d'Alt Urgell i l'Ajuntament de la Seu. Són les proves que s'han desenvolupat a les aules de l'Escola Oficial d'Idiomes i de l'Escola Municipal de Música, el Centre Cultural Les Monges, i prenien part alumnes d'ESO seleccionats per les seves respectives escoles i instituts que han posat a prova la seva capacitat per escriure correctament i, el més important, sense faltes d'ortografia. Així doncs, els joves que hagin escrit amb menys faltes els textos dictats s'emporten els premis que està previst que es lliurin el 13 de març vinent. La directora de l'EU i de la Seu, Mercè Solanelles, ha recordat que aquest dictat plurilingüe es va idear justament per premiar i donar importància al fet d'escriure bé.
Doncs bé, ja fa uns quants anys que ho estem fent i va començar també una mica per premiar i donar importància al fet de que els estudiants escriguin bé i escriguin sense faltes. I llavors és una iniciativa que va sorgir del Centre de Recursos i de seguida els de l'Escola Oficial d'Idiomes ens hi vam apuntar i també comptem amb la col·laboració de l'Ajuntament i del Consell Comarcal. Llavors, als inicis, els dictats ho feien individualment, com és un dictat més clàssic, i va arribar un punt que vam decidir fer un canvi i crec que ha sigut un canvi positiu, i és que ara els dictats els fan en parelles, és a dir, dictes individualment, però al final tenen un temps per comparar les dues versions i la parella decideix quina és la millor versió i al final sols presenten un dictat.
I prenen part joves provenients dels instituts Joan Mordeu i la Valira, del Col·legi La Salle i de l'Institut Escola d'Oliana.
Doncs bé, els alumnes, els centres trien els millors alumnes que poden representar el centre en quatre modalitats: català, castellà, anglès i francès. Llavors tenim alumnes d'Oliana i dels instituts aquí de la Seu i de La Salle. Llavors en parelles és això, entren a les aules, tenen un professor que els hi fa el dictat, el dictat primer es llegeix, després es dicta i després es torna a llegir perquè els alumnes puguin fer les rectificacions que creguin convenients.
Sandra Maia, directora del CRP de l'Alt Urgell, recorda que la idea la van desenvolupar aquesta dècada passada en el marc d'un congrés educatiu en què es posava l'accent en la importància de l'ortografia.
Doncs mira, va sorgir arran d'un congrés d'educació que es parlava dels poders de l'escriptura i un dels poders de l'escriptura és la importància de l'ortografia. Va néixer dins d'aquest congrés i a partir d'aquí, com que vam veure que una activitat que tenia bona acollida als centres, ho hem continuat fins a dia d'avui. En principi venen els alumnes que més bé escriuen i que menys faltes d'ortografia tenen. Sí, fan la tria des dels centres.
Els textos escollits són cada any d'una temàtica concreta i enguany s'ha escollit una de ben universal, els viatges, i la locució dels textos anava a càrrec de docents i tècnics dels quatre ens organitzadors.
En principi, cada any intentem variar i aquest any, ja fa temps que no fem literatura de viatges i vam creure que era una manera diferent, no? Perquè un any vam fer poesia i els va semblar també molt estrany fer un dictat de poesia. Doncs aquest any, literatura de viatges per variar una miqueta i també varietat d'escriptors a l'hora de triar els títols o ciutats o zones en què es dicten.
Bona part dels participants estaven dividits en grups de 14 persones i actualment hi prenen part per parelles. D'aquesta manera es vol favorir doncs el treball en equip i facilita que puguin comparar el seu escrit amb el d'un company de classe abans de lliurar-lo. Com hem escoltat, es fan quatre idiomes: català, castellà, anglès i francès. El secretari de Governs Locals i Relacions amb l'Aran, Xavier Mor, ha presentat a Trem avui la nova convocatòria del Pla Únic d'Obres i Serveis pel que fa al Pirineu, on s'hi preveu una inversió de 55 milions d'euros. El conjunt del Pirineu i Aran és un increment de més de 22 milions d'euros respecte a l'anterior programa. Hi ha augments importants en alguns municipis, entre ells la Seu d'Urgell, on creix un 162%. També destaquen les dades de municipis més petits, com Bausen, on l'augment és del 241%, Arres amb un 187%, Dassa amb un 132%, o Vilaller amb un 179%. En total, els municipis rebran 35.989.000 euros. Els 6 consells comarcals ingressaran uns 3 milions i, pel que fa a les 43 EMD, repartiran 16.125.000 euros. La convocatòria contempla també una línia d'ajudes de 9 milions pel finançament d'assistència tècnica i jurídica pels municipis de menys de 2.000 habitants. Xavier Morra.
Primer, la mobilització de recursos més important de qualsevol govern per als ens locals, pels ajuntaments i pels consells comarcals, les MDs i les mancomunitats. I en aquest sentit, avui explicar una mica més els detalls del Pla Únic d'Obres i Serveis, que a l'Alt Pirineu doncs, destinarà 55 milions d'euros, 22 milions d'euros més que l'anterior convocatòria, i amb moltes novetats, no? Perquè finalment doncs, hem volgut que sigui un pla molt més àgil, no? Molt més flexible i molt més possible, no? Perquè al final ens estàvem trobant que moltes vegades l'exercici aquell de la justificació de l'actuació costava per part dels ajuntaments, complicava la vida.
Entre els novetats d'enguany hi ha el repartiment econòmic de les subvencions. En el cas dels ajuntaments, l'ajut que rebran oscil·larà entre els 400.000 i els 789.000 euros i pels consells comarcals hi ha un import fix de 512.000, per la CMD 375.000. També s'ha introduït canvis en les línies de subvencions, passant de dues a una única línia, i s'ha eliminat el sistema de puntuació. Es determina que els projectes es valoraran i tramitaran en règim de concurrència no competitiva.
Per tant, anunciem no només aquests 55.000 milions d'euros que serien els recursos econòmics, sinó noves línies. Una línia de 9 milions d'euros que estem preparant les bases per ajudar els municipis de menys de 2.000 habitants perquè puguin contractar els equips tècnics per poder fer aquests projectes, que puguin contractar equips d'arquitectes, d'enginyeria, d'advocats, perquè puguin acompanyar els ajuntaments que no tenen, malauradament, aquests equips tècnics en les seves plantilles. Per tant, podran contractar-ho amb aquestes subvencions que donarem lineals de 15.000 euros per ajuntar. I després un anunci significatiu, que és aquesta convocatòria de l'Institut Català de Finances, l'ICF, que hem posat 20 milions anuals ampliables per fer tota una línia de suport als ajuntaments, perquè quan fem la resolució d'aquest PUOS, i aquesta resolució, com té diferents anualitats, doncs pot haver ajuntaments que potser l'anualitat la vulguin avançar, doncs puguin anar a l'ICF, demanar doncs, el crèdit per la subvenció que els hem otorgat del PUOS i, per tant, avançar tot això.
El responsable de governs locals de la Generalitat hi ha afegit també que persegueixen l'objectiu d'alliberar personal dels ens locals de determinades feines.
Aquesta línia el que fa també és, diguéssim, que alliberar aquells suports que quan no havia aquesta línia feien els consells comarcals o les diputacions. No? El que hem parlat amb les diputacions és com alliberarem segurament molts tècnics que havien d'anar als ajuntaments de menys habitants, doncs el que intentarem serà que la línia que feien els consells comarcals i les diputacions vagin per aquests casos, que és claríssim, no? que tenen molts nuclis i que quan te vas apropant al Pirineu encara vas veient quina és la realitat. No?
Finalment, ja veieu molt també destacar la línia de crèdit per valor de 20 milions d'euros anuals perquè els ajuntaments puguin iniciar abans les obres finançades. La recuperació de la tradició del Ball Cerdà per Carnestoltes serà una de les principals novetats de la promoció de Carnaval a la Seu, que ja s'ha fet pública avui. El Ball Cerdà comptarà amb la presència del Coble Bellpuig i s'ha confirmat que es farà el dia 1 de març, concretament a 11:45 del migdia. En dissabte, les parelles balladores sortiran del jardí de l'Hotel Andria i faran un recorregut fins a la plaça Patalín, on hi haurà el ball final. El mateix 1 de març és prevista una festa per joves de 12 a 16 anys, una altra novetat d'enguany, que serà de les 9 a les 12 de la nit a la pista polivalent i amb la sessió de DJ Gerard. També hi haurà servei de barra, sense el qual l'entrada serà gratuïta. 17 propostes diferents conformaran el programa de Carnaval a la Seu. També destaca el Ball de l'Indiot, ball típic d'aquestes dates al Pirineu, que impulsa la Germandat de Sant Sebastià. Això es farà ja d'aquí pocs dies, el 22 de febrer, a l'1 al migdia a la plaça Patalín, i la Germandat ha fet una crida als infants perquè es disfressin d'ossa o caçador per fer la carrera caracterització. També a la plaça Patalín hi haurà degustacions de tòfona i carns de caça, amb la col·laboració de la Federació de Caça de Lleida. I durant el mateix matí s'escenificarà el Ball de l'Ossa amb la cobla Tres Quartans Bramassacs, també impulsat per la Germandat de Sant Sebastià. La rua de Carnaval serà el dia 1 de març a partir de les 5 de la tarda i enguany hi prendrà part l'Associació de Ball i Dansa de la Seu, que acompanyarà les diferents colles. Una altra novetat és la presència d'un grup de batucada, Tambuca, que, juntament amb el Rei Carnestoltes i els Diables del Torgell, seran els responsables d'animar la rua. El dia 17 de febrer, aquest dilluns vinent, i fins al dia 24, es podran fer les inscripcions per participar al concurs de la rua. Es pot fer tant de manera telemàtica al web laseu.cat com presencialment a l'OAC de l'Ajuntament. També hi haurà un taller de màscares gegants que començarà ja la setmana que ve, dimarts, dia 18, al Centre Cívic l'Escorxador. I el programa festiu inclou una hora del conte a titular de Carnaval Carnaval el dia 21 de febrer a 6:15 de la tarda i un taller de màscares a càrrec dels armats de la Seu, entre molts altres actes que culminaran el 4 de març amb el judici del Rei Carnestoltes i el 5 de març amb la processó de la llum i el silenci i l'enterrament de la sardina. Les 7 i 10, Junts per la Seu ha registrat avui una bateria de preguntes i sol·licituds d'informació per saber qui va ser la persona que escriu un comentari insultant envers el seu grup des de les xarxes socials i amb el perfil de l'Ajuntament de la Seu. El principal partit de l'oposició, el consistori, insisteix en la necessitat d'esclarir els fets i considera que la informació feta pública fins ara per l'equip de govern és insuficient i, a més, no se'ls ha fet arribar prèviament. Segons s'ha manifestat el portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, les primeres conclusions fan pensar que no es vol donar resposta a una pregunta senzilla. Ella, qui és la persona responsable del comentari, i afegeix que de la resolució d'aquest cas en depèn la imatge institucional de l'Ajuntament i la credibilitat de l'equip de govern. Fàbrega conclou que en cas que els serveis municipals no puguin aclarir-ho o l'equip de govern no vulgui revelar-ho, Junts es reserva el dret de sol·licitar mètodes pericials perquè la pregunta no es quedi sense resposta. Han presentat una bateria de preguntes en què part d'aquests aspectes assenyalen també si els comentaris realitzats des d'un perfil com el de l'Ajuntament sempre queden signats per l'administrador que l'ha realitzat, qui va donar l'ordre als serveis informàtics de fer la investigació, a quin dia, a quina hora, i qui ha realitzat l'informe, com també quan s'ha lliurat a l'alcaldia i sol·liciten tenir accés immediat a informes complets. L'Ajuntament de la Seu va explicar ahir que investiga l'autoria del comentari ofensiu, tot i que ha informat que de moment no ha pogut concretar qui va fer la publicació. I encara en l'àmbit polític, la consellera de Salut, Olga Pané, ha comunicat que el SEM ha recaptat de moment 1,2 milions d'euros en sancions a la concessionària dels helicòpters medicalitzats a la sessió de control al Parlament. I a preguntes del diputat urgellenc Jordi Fàbrega, Pané ha dit que no descarten alternatives perquè el Pirineu no es torni a quedar sense servei, però que mantindran, si s'escau, la via punitiva si hi ha nous incompliments per part de la concessionària Allianz.
Hem sancionat a l'empresa, portem ja 1.200.000 euros amb sancions recaudats i estem mirant altres alternatives per en el futur que aquests incidents no solament tinguin sanció, sinó que no tinguin repercussió en el servei.
En la seva intervenció, Jordi Fàbrega va fer referència que aquests darrers dies ha tornat a passar el mateix. S'han endut l'helicòpter de Tremp per una avaria en una altra de les bases i ha apuntat, coincidint amb el govern, que Allianz és la màxima responsable d'aquesta situació perquè hauria d'estar obligada a tenir un aparell de reserva, però que també és responsabilitat del govern que s'hagi arribat a aquesta situació.
Honorable consellera, els pirinencs han començat l'any sense l'helicòpter del SEM de Tremp, el que cobreix les emergències sanitàries al Pirineu. De fet, avui tampoc el tenim. Com sap, Catalunya té 4 helicòpters medicalitzats, estratègicament situats a Sabadell, Girona, Tremp i Mora d'Ebre per arribar a qualsevol punt del país en 25 minuts, màxim, 20-25 minuts. Per accidents i per traslladar pacients amb malalties temps dependents, aquelles que necessiten arribar urgent a un hospital d'alta complexitat. Accidents de trànsit, per neurocirurgia urgent, infarts, per cateterisme o ictus. Per exemple, quan el temps és or, quan el temps és vida. Tenim una empresa que subministra 4 helicòpters, més un de reserva pels manteniments o les incidències. Empresa que no ha complert, cert, i durant força dies en tenim 3. Però és responsabilitat del govern garantir que l'empresa compleixi o buscar alternatives quan parlem de salut de les persones. I també és responsabilitat del govern que quan en falti un es decideixi que sigui Tremp qui no ho té i quan el Pirineu es queixi llavors treure'l de l'Ebre per traslladar-lo a Lleida.
Fàbrega afegir que veu insuficient i discriminatori l'alternativa de situar la base a Lleida en substitució de Móra d'Ebre i Tremp quan queden només 3 helicòpters perquè incrementa el temps de reacció per aquestes regions.
3 helicòpters a Sabadell, a Girona i a Lleida mantenen uns temps d'arribada de 15-20 minuts a tota Catalunya, excepte a l'Ebre i el Pirineu, on pot augmentar fins a 30 o 40 minuts. Just als llocs on una ambulància triga més. I per molt que ens diguin que es cobreix amb ambulàncies, el temps d'arribada d'un infart des de Viella a la sala de cateterismes de l'Arnau no és el mateix amb ambulància, 2 hores i quart, que amb helicòpter, 35 minuts. Consellera, per què just on estem més lluny i no tenim hospitals d'alta complexitat, Pirineu i Ebre, és on se'ns manlleva l'helicòpter? Som ciutadans de segona. Moltes gràcies.
Ara fa 10 dies, quan es va anunciar el retorn de l'helicòpter de Tremp a la seva base, la directora del SEM, Anna Fontkerni, va negar que hi hagi cap voluntat de reorganitzar el servei d'helicòpters de forma estable a Catalunya, tenint en compte que la reubicació també va causar malestar a les Terres de l'Ebre. Fontkerni va remarcar que aquestes decisions es van haver d'adoptar sobre la marxa, sobretot per l'incompliment per part d'Allianz, i que no descarten rescindir el contracte si bé reconeix que és complicat perquè hi ha poques empreses especialitzades en aquest àmbit. I avui l'informatiu també parlem d'aquesta casa i de la ràdio en general, perquè recordem que avui s'ha commemorat el Dia Mundial de la Ràdio i Ràdio Seu hi ha participat també amb una programació especial que en part s'ha fet conjuntament amb diverses emissores d'arreu de la demarcació de Lleida coordinades pel Col·legi de Periodistes de Catalunya. S'ha fet un programa especial, cada any es tria una temàtica i aquest any era el canvi climàtic. I com se n'informa, n'hem parlat amb diferents converses i la que ha portat Ràdio Seu era amb Albert de Gràcia, el director de Meteo Pirineus i també geòleg, que ha parlat també sobre el mateix concepte de canvi climàtic que genera divisió d'opinions. La meteorologia ja fa uns quants anys i específicament aquí al Pirineu. Aquest és un fragment de la conversa que hem mantingut amb Albert de Gràcia i això és el que deia sobre la temàtica.
Sí que hi ha un canvi en la dinàmica climàtica dels darrers anys, però s'està veient aquesta variabilitat més en el clima i sobretot doncs, aquest augment significatiu de les temperatures.
Has parlat especialment de les temperatures perquè, de fet, parlem molt de canvi climàtic, però ens comentaves abans de començar que hi ha una mica de controvèrsia sobre quin terme hem de fer servir per definir el que s'està vivint ara.
Doncs sí, a veure, realment la paraula canvi climàtic en si és potser no gaire la paraula que hem d'utilitzar perquè canvi climàtic no existeix com a tal, perquè el clima durant tota la història de la Terra ha anat canviant per efectes de gasos, per efecte de corrents oceàniques, incidència solar sobre la Terra, és a dir, hi ha moltes variables que fan canviar. Sí que aquest canvi climàtic que nosaltres estem anomenant últimament doncs se li ha assignat altres paraules com escalfament global o emergència climàtica, perquè l'augment de temperatura que podem dir fora d'escala temporal que estem tinguent en els darrers 50, 100 anys, per dir una escala així aproximada, doncs està causada bàsicament per els gasos que hem emès els humans acaba cremant els combustibles fòssils.
És un fragment d'aquesta conversa que hem tingut amb Albert de Gràcia que ha anat precedit també per una tertúlia del Dia Mundial de la Ràdio en què hi han participat alguns dels col·laboradors més veterans de Ràdio Seu, com Jordi Grau o Toni Cabello, i d'altres que s'han incorporat més endavant, com Mariel Mata o Joel Montoya. Aquest és un fragment de la conversa que mantenia Pep Tangrell.
Segurament el programa ara és més extensa la informació. Abans anàvem amb uns 600 per explicar les coses i ara hem d'anar amb un Fórmula 1 perquè donem informació cada dilluns puntual de 30 equips i per tant hem de fer resums molt curtets i anar a molta velocitat. També un altre programa que fem, que faig per particularment, és el dimarts, més futbol encara, que són entrevistes amb entitats, amb persones, amb gent relacionada amb el món del futbol, que són 2 vegades al mes.
Dilluns, a 8:15, futbol d'aquí, amb Santi Roura.
Sí.
Amb el Santi teniu un tàndem des de fa molts anys.
Sí, ja, déu-n'hi-do la colla d'anys que portem junts. He tingut molta gent que han col·laborat amb mi, no, diríem, o que m'han acompanyat, perquè fer un programa sol és complicat en aquest aspecte. El Santi és l'últim, però han estat el Paquito Muñoz, que va ser dels primers, el Lluís Valls, el Fèlix, vull dir, bastanta gent que han vingut els dilluns a a fer o donar informació de futbol.
És un tros d'aquesta tertúlia que, com dèiem, juntament amb l'entrevista que comentàvem abans, podeu recuperar ja al nostre apartat de Ràdio La Carta en aquesta promoció especial, en què volem aprofitar per donar-vos les gràcies per seguir-nos en aquest Dia Mundial de la Ràdio. Més temes. El Consell de Ministres d'Andorra ha aprovat sotmetre a informació pública el projecte del túnel de Rocafort, el tram pendent que permetrà finalitzar íntegrament la variant de Sant Julià de Lòria i que estarà enllestit, segons indiquen les previsions actuals, l'hivern vinent. Es tracta d'una acció habitual en projectes de grans infraestructures i que dona compliment a la llei d'avaluació ambiental. Ara es publicarà el BOPA i es podrà consultar del 19 de febrer al 25 de març. Pel que fa als treballs globals de la variant, s'ha destacat des del govern que les obres que s'estan durant a terme actualment estan vinculades a la instal·lació de les proteccions de vessant, i és que ja s'han iniciat alguns treballs, són sobretot per reforçar la seguretat per evitar la caiguda de roques a la zona. I quan finalitzi aquesta primera fase, tenint en compte el resultat de progrés d'informació pública, ja es podrà procedir a la segona, que inclourà l'excavació del túnel. Els treballs s'avancen segons el calendari previst i es preveu que el túnel estigui enllestit per la temporada 2026-2027. Maria Barbal torna a les poselles de les llibreries amb la seva nova novel·la Peripècies. Explora les llums i ombres de l'ofici d'escriptor i el protagonista es diu Anton Bellart. Veu com la seva vida fa un tomb inesperat després de l'èxit del seu primer llibre, que el sorprèn, i es troba també amb un editor expert que li proposa escriure una novel·la mentre intenta trobar el seu lloc en un univers tan fascinant com exigent. Analitza, doncs, les llums i ombres de l'ofici d'escriptor.
És una novel·la fàcil de seguir per qualsevol persona que no pertanyi en el nostre món. I disculpeu en tot cas que us inclogui, perquè evidentment aquest creador a més escriu articles, li agrada molt fer-ho, té la seva naturalitat de pensament que vol comunicar als altres.
D'altres temes que apareixen en aquest programa són, en aquest llibre, són el matrimoni, la paternitat i l'afany de destacar, que haurà d'afrontar el protagonista i que el portaran a descobrir la fragilitat de l'equilibri entre la creació i la vida personal. Maria Barbal, nascuda a Tremp el 1949, explica que, com passen d'altres novel·les seves, volia articular una sèrie de fets al voltant d'un personatge que s'adona que a través de les seves paraules pot teixir històries. I els esports, després de la pausa dels darrers dies, el Cadí la Seu encara ja la part decisiva de la temporada a la Lliga Femenina de Bàsquet. I és que avui es juga la 20a jornada i el primer equip del Cedis Bàsquet rep el Baxi Ferrol amb l'objectiu clar de començar a sumar victòries per esquivar la zona de descens. El maig començarà a les 8 del vespre al Palau d'Esports i es podrà seguir en directe per Ràdio Seu, al 107.2 FM i radioseu.cat. Tot i que té un partit pendent, el que ha de jugar dimecres vinent a Badalona, el Cadí afronta l'últim terç de la Lliga a la 15a posició provisional i amb un balanç de 5-13, empatat de victòries amb el Cochabamba Karaski només per davant del Coelos. És Construcción, que només ha guanyat 4 partits i al mateix hora jugarà a Fontejau contra l'Espar Girona, que és segon. L'Araski també té un rival teòricament difícil, l'Espar Gran Canària. Per tant, una victòria podria permetre al Cedis recuperar posicions, tot i que tampoc ho tindrà fàcil amb el Baxi Ferrol, que arriba en bona ratxa. Són 6ens, amb 10-9, i han encadenat 3 victòries consecutives, dues d'elles, a més, amb candidats al títol, com són Espar Girona i Perfumeries Avenida. A la darrera jornada van derrotar l'IDK Eus Cotren. L'equip de Lino López té com a referent la pivot irlandesa Claire Melià, que aporta uns 13 punts, 6 rebots i 2 assistències per partit, i pel que dir, hi haurà les novetats de la base Llorena Díaz, que torna a la Seu després d'haver estat entre 2017 i 2020, i la pivot maliana Naingoma Koulibaly. I en esports també expliquem que el Parc Olímpic del Segre ha encetat ja la temporada de competicions del 2025 amb l'estrena de la Copa Catalana de Canoe Slalom dissabte passat. En aquesta primera prova, organitzada pel Cadí Canoe Kayak, l'equip anfitrió va ser el guanyador per equips amb 298 punts, i a la competició hi participaven dos altres clubs catalans, el Nàutic Mig Segre de Punts, que va quedar segon amb 120 punts, i l'Associació Esportiva Pallars, que va ser tercer amb 91. També hi prenien part la Penedo i el Cedemiño, i palistes de la Federació Francesa i dels Santiago Santiago Tàrrec. En sèniors, l'orsellenc Manel Contreras va ser el guanyador de cau masculí per davant del poncicà Miquel Ferrani de Jaume Aguilera. Triomf local també en seu masculí en Marc Vicente, superant els gallecs Luis Fernández i Daniel Pérez. El segon i el tercer millors temps de palistes catalans van ser per Azú Cambelo i Joan Sansa. En seu femení, Núria Vilarrubla va sumar un altre triomf pel Cadí per davant d'Ainhoa Lameiro i Jana Planes i Inés Fernández, i en cau femení es va imposar Leia Sorribes, seguida de Planes i Fernández. A les categories juvenils, el Pallarès Faust Clotet va ser el vencedor de cau masculí, acompanyat del podi pel seu company d'equip Didac Fos i per l'orsellenc Tizian Torres. En seu masculí, el millor temps el va fer el Vasco Iardiaz, superant els orsellencs Albert Ruf i Arnau Casafont. En seu femení i cau femení, el triomf es va quedar a casa amb Anna Simona. En totes dues modalitats també es va repetir el segon lloc, que va ser per a Jana Belmonte, i el tercer per a Júlia Sala. I pel que fa als cadets, els dos primers llocs de seu femení van ser per una Pere Alegre i Lara Sanz, i el tercer per la poncecana Martina Marot. Sanz va ser la vencedora de cau femení per davant de Pere Alegre, i en cau masculí el podi es va repartir entre els tres clubs catalans. El van conformar el Pallarès Magí Moyes, el palista local Nil Xeca i el poncecà Toni Herreros, i en seu masculí Herreros i Oriol Cercós van ocupar els dos primers llocs, seguits de Nil Planes. Finalment, en veterans, Pau Clotet va ser el vencedor masculí, seguit de Felip Domínguez, i en veteranes va vèncer Jordana Erwin. I abans d'acabar, un apunt pel temps, per comentar que el Servei Meteorològic de Catalunya preveu per les